al campus de l'aigua, especialment a la Clàudia i en Jesús, que són els que han fet tota la feina de poder organitzar aquest esdeveniment. Jo crec que a vegades no ens adonem, o sovint la gent del sector de l'aigua diem que som invisibles en relació a altres sectors, que només ens recordem del sector quan falta aigua o quan en plou massa, però com a conjunt del sector, com a entitats de recerca, com a entitats gestores, com a administració, de vegades som un sector que potser no som tan visibles com tant d'altres, però a més, aquest ecosistema del sector de l'aigua que és tan important a Catalunya té aquí a les comarques gironines probablement alguns dels exponents més rellevants, tot i que avui ens acompanya gent de tot el territori. Veig amics d'Osona i de la resta de Catalunya, però no és habitual tenir tantes empreses, centres d'investigació, usuaris en el sentit ampli del recurs aigua amb molts tipus d'usos com els que tenim a Catalunya. És una cosa que passa a molt pocs llocs del món, però que a més aquí a les comarques gironines tinguem doncs un centre de recerca com pot ser l'ICRA, un conjunt d'investigadors com els que hi ha a la Universitat de Girona, un campus com el que està promoguent, un campus sectorial com el que promou la Universitat de Girona, o en aquest cas, a la part que em toca, com a director del clúster de l'aigua, que tinguem la seu aquí a Girona, jo crec que també contribueix que aquest ecosistema més local faci encara més rellevant el que és el nostre sector. Si a més tenim un director de l'ACA, que és exestudiant de Girona, bé, en fi, és a dir, segur que des de Girona podrem treballar en molts dels camps de l'aigua, també en el que avui ens porta, que té a veure amb la idea de l'emergència climàtica, de l'adaptació al canvi climàtic. Si fa uns quants anys tot el discurs es centrava en la lluita contra el canvi climàtic i parlàvem molt de les temperatures, jo crec que Gabriel Borràs ho ha explicat perfectament abans, avui parlem molt de l'adaptació i l'adaptació té molt a veure amb l'entorn territorial més proper en el qual estem. De vegades quan parlem dels grans indicadors, de les grans dades, de les grans evolucions, tot i que les portem a nivell territorial, també és cert que els organismes gestors o les entitats des del territori estan treballant-hi. Avui ens acompanya en aquesta taula rodona en Francesc Camps, investigador de l'IRTA Masbadia i a la vegada secretari de la Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter, la Teia Puigverd, directora del Consorci del Ter, en Lluís Sala, cap del Servei d'Abastament i Regeneració d'Aigua del Consorci d'Aigua de Costa Brava, Girona, i en Samuel Reyes, director de l'Agència Catalana de l'Aigua. En tots ells intentarem fer un cert debat al voltant d'alguns dels temes que han sorgit. N'han sortit molts i, per tant, potser serà difícil aterrar-los tots, però també us donarem l'oportunitat de que no sigui només, no només un debat conduït des de la taula, sinó que hi participeu obertament, que podeu fer preguntes, que podeu llançar qüestions a qualsevol dels actors que hi participen, de manera que us emplaço, us animo, que si en algun moment creieu que podríeu participar, aixequeu la mà, en Jesús estarà amatent per poder després passar-vos el micro i així a la següent pregunta doncs, poder-vos donar l'oportunitat de participar-hi i veure si d'aquesta manera ho fem el més dinàmic possible. Crec que algú parlava abans d'intel·ligència col·lectiva entre tots els actors, doncs a veure si podem fer una taula rodona que no només sigui d'aquesta, en Lluís, que li agrada molt la música, d'aquesta banda de jazz que farem, doncs a veure si ho convertim en una orquestra entre tots vosaltres. Potser per començar, crec que la primera pregunta és obligada, no? Què s'està fent? No? Perquè a vegades diem, ens posem molts de deures, però hi ha moltes accions que s'estan duent a terme. No? Potser, si voleu, podem començar més amb els actors més de proximitat, no sé, la comunitat d'usuaris, que no sé què esteu fent entorn a tot. Bueno, sí que sé algunes coses, però segur que en les podràs compartir, que és el que esteu fent, no? Al voltant d'aquest tema.
Sí, bàsicament, és a dir, la comunitat d'usuaris d'aigües del Baix Ter o ara també doncs, la comunitat d'usuaris d'aigua de la plana litoral de la Muga, de fet són entitats de dret públic que apleguen tots els usuaris amb drets d'utilització de l'aigua d'un territori concret. No? Això la del Baix Ter es va constituir el 2015-2016, la de la Muga doncs, ha entrat pràcticament en funcionament aquest any 2022. Per tant, és una miqueta la necessitat dels diferents usuaris d'aigua, que en situacions d'escassetat, d'unir-se per tal de començar a implementar polítiques des del territori per ser més eficients en els usos de l'aigua. Això no únicament passa a comarques de Girona, també en altres zones del Llobregat també existeixen comunitats d'usuaris i bàsicament són entitats que sorgeixen de la necessitat dels propis usuaris, com he dit, de ser més eficients en l'ús d'aigua i sobretot bé provocat per quan l'aigua ha deixat de ser un recurs il·limitat on l'administració donava concessions i o autoritzacions en l'ús, quan aquest recurs ja comença a tenir problemes perquè els freàtics doncs, o cada vegada són més fondos o cada vegada tenen menys qualitat d'aigua o els recursos superficials cada vegada són més amb més problemes, i això fa que els usuaris es conscienciïn i treballin plegats per afrontar aquestes situacions d'escassetat de recurs o de minva de la qualitat d'aquest recurs. I això és una miqueta el que fem els usuaris. Al Baix Ter som al voltant d'uns 1.300 usuaris d'aigua, hi ha 28 ajuntaments i mancomunitats d'ajuntaments que en formen part, hi ha 4 comunitats regants d'aigua superficial que hi treballen, i evidentment hi ha doncs, aquests 1.200 i escaig doncs, usuaris que en pous exploten l'aqüífer del Baix Ter i d'això. I sabeu els problemes doncs, derivats de l'aqüífer doncs, que ja des dels anys 90 doncs, es van posar de manifest, com és la pèrdua de qualitat important de l'aqüífer superficial, que era un aqüífer que pràcticament era utilitzat principalment pel sector agrari. Aquests 6.000 hectàrees que hi ha al Baix Ter que no formen part de les 4 comunitats d'aigua superficials i que reguen a partir de pous, doncs aquest tema és d'intrusió salina, la pèrdua de biodiversitat del medi natural vinculat a l'aigua, doncs ja sigui del propi riu Ter, Daró, etc., o la franja litoral. És a dir, tota aquesta degradació que hi ha hagut en els últims 25 anys en el recurs aigua al Baix Ter va fer que tots aquests usuaris s'unissin i creessin, en aquest cas, doncs, la comunitat d'usuaris que es diu Junta Central, perquè també hi formen part altres comunitats d'usuaris. No? Una cosa similar ha sigut en el cas de la Muga, on els diferents usuaris dels termes de Castelló, Riumors i Fortià, doncs, degut als problemes d'intrusió salina d'aigua del mar directa a través, sobretot, del tram final del propi riu Muga, doncs ha anat perjudicant i la qualitat i salinitzant el propi aqüífer, i els usuaris s'han anat unint per tal de començar a assentar les bases del coneixement, per una banda, què ens està passant, i segona, començar a poder posar sobre la taula solucions que permetin un ús millor i sostenible del recurs aigua en aquell territori.
Un bon exemple de com diversos usuaris, segurament amb necessitats molt diverses entre ells, són capaços de col·laborar davant d'un repte que els sobrepassa, no?, individualment, i que, per tant, lliga perfectament amb el tipus de repte del que parlem avui. No? També un exemple similar, pot ser el vostre, no? Què esteu fent entorn al tema de l'adaptació al canvi climàtic des d'un consorci com vosaltres, que també representeu, no?, moltes entitats?
Sí. Concretament 71 ajuntaments i 5 consells comarcals, per tant, som un actor representatiu una miqueta del territori. Som un organisme molt petitó i a priori pot semblar que cap de les actuacions que fem va encarada al repte del canvi climàtic ni del canvi global, no? Però, per contra, sí que estem treballant en algunes actuacions a petita escala que sí que poden contribuir a donar resposta al canvi global, no? Bàsicament serien estratègies de conservació de la biodiversitat. Amb aquestes actuacions permetem reduir una mica la vulnerabilitat dels ecosistemes fluvials perquè aquests ecosistemes puguin anar generant aquests serveis ecosistèmics i que ens permetin ser més resilients i menys vulnerables als impactes del canvi climàtic. No? Quan parlem de canvi climàtic, hem parlat ja del que seria la reducció de les aportacions i, per tant, de riscos d'abastament. Hem de parlar també de riscos. Les inundacions són i seran cada vegada més freqüents, pel que sembla ser, i llavors això, no? Treballar amb actuacions basades en la natura, basades en ecosistemes, com pot ser la recuperació de zones de laminació d'inundacions, en zones en recuperació de la biodiversitat, de zones d'inundació temporal, potenciant espècies de fauna útil, com poden ser els ratpenats, es preveu que els mosquits, no?, i vagin en increment en alguns d'aquests sistemes. Per tant, la recuperació de població de fauna útil ens pot ajudar a prevenir malalties i, per tant, són aspectes que incideixen directament en la salut humana. Tots aquests ecosistemes naturals ens aporten tot un seguit de funcions i de serveis ecològics bàsics per a la ciutadania. Per tant, tot el que és conservació de la natura no només ho hem de veure lligat a la conservació de la biodiversitat, sinó també en reducció de riscos i en millora de la salut humana. D'altra banda, també treballem amb estratègies un pèl més institucionals i socials, no? Primer de tot, formant-nos per veure quines són les actuacions que podem anar treballant i anar implementant des de l'administració local per fer front al canvi climàtic i de l'altra també estem treballant amb diferents actors del territori a través de la custòdia fluvial per gestionar els espais fluvials de manera que aquests cada vegada siguin un model a seguir mica en mica, anar implementant mesures que permetin això a la resta de la societat veure com gestionem aquests espais per anar adaptant millor la gestió que fem en aquests espais riberencs i de l'altra també promovent actuacions de governança, participació i informació de la ciutadania. No? Els sistemes de coordinació d'informació han de millorar perquè els episodis d'inundació com el Glòria ens van deixar entreveure que els mecanismes de coordinació entre ACA, Protecció Civil, els ajuntaments tenien certes mancances, doncs en aquests aspectes també treballem des del Consorci.
Molt bé, hem de una part de participació ciutadana molt important i també de com estructurar diversos actors. El Consorci Costa Brava tenia una llarguíssima experiència de col·laboració també entre diversos ajuntaments. Sense cap dubte, potser sou de les referències a, jo crec que Catalunya, però Espanya, quan fa molts anys vau començar a treballar en temes, per exemple, de reutilització, que podria ser un exemple paradigmàtic, no?, de com intentem adaptar-nos, no?, a aquest canvi climàtic, potser abans que se'n parlés tant, no?, del canvi climàtic. Què està fent a dia d'avui, no?, Lluís, que sé que molt sovint tu ho comentes, no?, dius, ostres, en el passat hem fet moltes coses, però també ara, a futur, tenim moltes, també moltes, molts de reptes importants, no?
Bueno, no sé si molts, però crec que els tenim ben identificats. Quina cosa hem vist nosaltres? Bé, primer de tot, el Consorci Costa Brava, doncs ara ha canviat de nom des de l'1 de gener del 21, és Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, perquè hem ampliat en 20 altres municipis el nostre àmbit, ara som 47 municipis, més la Diputació de Girona, i prestem els serveis d'abastament en alta, vol dir que els nostres clients són municipis, i de sanejament en alta. No? I així com el sanejament en alta el prestem a tots els municipis costaners, l'abastament no, perquè hi ha municipis que no han necessitat aportacions de recursos externs. Aleshores, si depurem 30 milions de metres cúbics i en subministrem 20 en alta, vol dir que uns 10 deuen venir de recursos locals, però també vol dir que dues terceres parts de l'aigua que consumeix actualment la Costa Brava, si no existeix el consorci que ha fet aquestes infraestructures per tractar-la i subministrar-la, la Costa Brava no seria avui, no seria com és avui, perquè voldria dir que hi ha desenvolupaments que no s'han pogut fer. No? Aleshores, també arrel del Glòria, perdoneu, arrel de la pandèmia, arrel una mica de tot el que està passant últimament, que és molta cosa i de molt impacte, no? El que hem vist és que probablement estem en la primera generació de tècnics o enginyers, sobretot els joves, en què haurem de començar a tenir, a aprendre maneres diferents de produir aigua per l'abastament. És a dir, fins ara, com ho hem resolt i com es va resoldre a la Costa Brava i a tants altres llocs, anant a buscar l'aigua una mica més lluny. Per exemple, a Costa Brava Nord, doncs els pous de Rosa salinitzats, els de Cadaqués salinitzats, anys 70, i el consorci que va fer els anys 80, doncs anar a buscar aigua de la Muga, al canal dels Regants, construir una potabilitzadora i subministrar-la en aquests municipis. 40 anys després, o 30 i escaig anys després, què ens passa? I també a la Costa Brava Sud, on tenim concessions de la Tordera, que les demandes punta s'apropen cada cop més als límits de la concessió. I la reflexió que fem és, si resulta que la demanda ens segueix creixent, o la disponibilitat de recursos és menys, o les dues coses, o quan tenim sequeres, d'on hem de treure l'abastament? Perquè, per exemple, a Costa Brava Nord no hi ha un altre riu al qual anar a buscar aigua i trasbassar-la. No? Per tant, amb aquest escenari, que no és per resoldre per el 2023 ni el 2024, potser 2033 o, perdó, sí, 33 o 43, quin plantejament estem fent, que de fet el vam presentar a les línies de subvenció de regeneració de l'ACA i ens han donat diners i ara aviat ho licitarem, doncs, i per tant és un petit primer pas, però farem una planta pilot de purificació d'aigua, és a dir, volem tornar a obtenir aigua potable a partir d'una aigua residual depurada i regenerada. Per què? Per posar-la en l'aqüífer, que és la guardiola, i tenir disponibilitat d'aigua quan no ens plogui. S'entén que una aigua que generem nosaltres mateixos no hauria d'estar sotmesa a restriccions en cas de que no hi hagi pluja, perquè no depèn de la pluja. No? Aleshores, I això ve també com a superació d'un projecte en el qual vam participar, que era el Demoware, al Port de la Selva, on vam intentar fer recàrrega d'aqüífers. Vam aconseguir atacar tot allò que era biodegradable, però què ens va quedar? Allò que era no biodegradable. Per tant, aquest projecte, que s'inspira amb el que fan a Orange County, Califòrnia, de purificació d'aigua i recàrrega d'aqüífers, doncs, òbviament, si vols fer una instal·lació a escala real, no vas a internet i mires què fan, és a dir, no va així, això. Necessitem tocar-ho, necessitem una cosa, una escala dominable, petita, aprendre, i després, si, diguem, obtenim els resultats que esperem obtenir, l'agència ja decidirà, entenc jo, si els fa a escala real o no, i on els posa i quina dimensió han de tenir. No? Per tant, diguem, hem fet aquesta reflexió de mirar sobretot una mica més enllà del curt termini i pensar en si el canvi climàtic avança, si la població augmentés o amb les sequeres, doncs què faríem?
Bon exemple de com un projecte de recerca mostra també les seves limitacions, però també les oportunitats que podia haver-hi, no? El cas del Demoware. Com ho adaptem, com busquem a fora què s'està fent, què podem aprendre, moltes coses ja estan inventades, i com ho adaptem en el nostre territori. I després, en tot cas, ja te traspassen gairebé, Samuel, la responsabilitat de veure com ho financen, no? Sí. Si et preguntéssim tot el que pot fer l'ACA, doncs ja podria acabar la taula rodona i deixem 40 minuts perquè expliquis tot el que fa l'ACA, però si haguéssim de quedar-nos amb aquelles dos, tres principals mesures o les que tu consideres més importants que està fent l'agència entorn a l'adaptació al canvi climàtic, i no només l'agència, no? Al final el govern, no? En el seu conjunt.
Sí, i talla'm, perquè jo puc agafar el micro i estar-me aquí una hora fent discurs. No, però sí que és important, fixeu-vos, estem parlant d'aigua. Ahir ha parlat de que anàvem a buscar l'aigua més juny, Barcelona ho va fer amb el Ter, per fer totes les tasques que vol fer el Consorci, calen els convenis de qüestió de fluvial, cal cabal ambiental, és a dir, si no, no hi hauria riu, no hi ha vida. L'agència vol reduir el consum del Ter de 90, no, dels 120 i pico, 130 hectòmetres que s'estan derivant ara fins a 90. Molt bé, positivament, perfecte, per les comunitats d'usuaris, per la biodiversitat, però no ens oblidem de l'energia, perquè això es farà a través de plantes desaladores que consumeixen molta energia, que té uns costos, hem fet els números, serien uns 15-20 milions d'euros a l'any de costos energètics. Però clar, si parlem de canvi climàtic hem de pensar en energia, és com els cotxes elèctrics. Tota la ciutat electrificada amb els cotxes, amb els vehicles. D'on ve aquesta energia? No és de fonts sostenibles. Llavors, jo crec que no podem parlar de mitigació o adaptació del canvi climàtic en referència a l'aigua si no incloem l'energia. Farem reutilització, tenim previst 120 milions d'euros en els pròxims 5 anys, 25 plantes. Però també hi ha un cost energètic, mentre que l'aigua del riu no necessita tots aquests tractaments. No? Llavors, crec que no podem separar aigua d'energia si realment volem fer aquest canvi d'adaptació al canvi climàtic. Clar, els reptes de l'Agència Catalana de l'Aigua són la disponibilitat d'aigua o són com arriba l'aigua, és a dir, com plou. Hem vist algun gràfic que està plovent menys a Catalunya, però també diuen que hi ha menys dies de pluja, és a dir, que plou més fort. És a dir, que un dels reptes de l'agència és la inundabilitat. Ho has dit amb el Glòria, no? Que potser els sistemes de comunicació no van ser els adequats. Com ho hem de fer? Els sistemes d'alerta primerenca. Tenim una previsió de 120 milions d'euros. També, és a dir, aquí, el bo de l'agència és que pot anar parlant de cada 100, 150, 200 milions d'euros. No? Gràcies a tots els ciutadans i a tots els usuaris de l'aigua. Eh? És a dir, això es paga entre tots els catalans i s'ha d'agrair. Doncs serien els sistemes d'alerta, estem estudiant també, hem participat en projectes europeus com l'Anywhere per l'anàlisi dels riscos, veure si hauria de crear l'Agència Catalana de l'Aigua una xarxa de sensorització per crear aquests sistemes d'alerta en tots els municipis. Ho hem d'obligar des de les administracions autonòmiques o estatals a que es creïn aquests sistemes en els municipis més grans? Aquesta seria un dels dubtes, no? També com hem de treballar normativament. Però si hem de treure tres línies, heu dit reutilització, aquests 120 milions d'euros, desalinització, s'ampliarà l'ITAM de la Tordera, que costarà 225 milions d'euros, i la transició energètica va lligada, doncs, com deia, energies renovables, 50 milions d'euros en plaques fotovoltaiques. I també dir-vos que des de la conselleria, és que és molt interessant la conselleria, jo crec que ara, ahir estàvem amb la consellera, que és Acció Climàtica, perquè estem fent el pla del biogàs amb ramaderia, IACA i residus, tots tres conjuntament. No? Anem a veure d'on podem treure aquesta energia, què anem de fer. S'ha d'utilitzar els purins per produir gas i ficar-lo a xarxa. Què surt econòmicament més viable? Què es farà amb les depuradores amb l'energia? Què surt millor? Han de ser les depuradores primer autosuficients o millor s'agafa i es fica en xarxa també aquest gas? Pues aquest és el repte, jo crec, una mica del pla biogàs que també està fent la Generalitat.
Energia, reutilització, algun dels àmbits que apareixen com importants. Potser la perspectiva, no sé si els que esteu operant, tot el tema dels preus disparats de l'energia, com els esteu vivint, per exemple, des de Consorci Costa Brava, Aigua Girona?
A veure, en el cas de l'abastament en alta, tenim un contracte de serveis amb una empresa que vam licitar, que té contracte fins al 30 de setembre del 22 amb uns preus encara de l'any 20. Per tant, diguem, ho estem passant bé. Però l'últim any de contracte, que anirà des de l'1 d'octubre d'aquest any fins al 30 de setembre del 23, doncs bueno, això li toca a l'empresa espavilar-se. No? El que sí és que a final d'aquest any segurament tornarem a llançar una licitació, perquè com que aquest contracte s'acaba, i en allà és segurament quan es notarà, perquè haurem de pressupostar doncs, el cost de l'energia amb uns preus els d'ara. No? També és cert, però, que diguem, hem fet dos projectes d'instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per les nostres dues etaps, que preveiem reduir doncs, amb un percentatge, no sé si un 30 o un 40%, la dependència energètica externa, d'aquest ordre, així, números molt arrodonits, i per tant, diguem, amb això suavitzarem. No? Després també, aquí no serà tan immediat, tenim grans dipòsits, diguem, escapats pel territori, per exemple, doncs, a la captació de Vilanova de la Muga, hi ha una gran superfície de dipòsit. No? Allà no hi ha consum, però, bueno, però hi ha molta superfície per posar plaques solars. Per tant, diguem, bueno, hem fet uns estudis de viabilitat i després haurem d'elaborar els projectes. És a dir, també hem encetat una línia de treball doncs, per tal d'intentar dotar les nostres infraestructures amb energia pròpia, no? tanta com sigui possible. Perdó, i en aquest sentit, apuntar també que això no només és necessari per estalviar diners i estalviar diners que llavors haurien d'estar a la tarifa i, per tant, que pagaríem entre tots, sinó també que amb aquesta modificació d'estatuts del Consorci, de l'1 de gener, que va entrar en vigor l'1 de gener del 21, es va entrar a l'apartat d'objecte del Consorci, que ha de fer les actuacions sempre pensant en els objectius de desenvolupament sostenible. Per tant, diguem, no és una moda, no és una cosa, diguem així, doncs, ara sí, després... No, és a dir, és missió, en aquest cas dels tècnics del Consorci, intentar treballar d'acord amb aquests objectius. I aquí ja acabo i lligo amb què la purificació d'aigua regenerada, com que té una quantitat de salts molt, molt, molt inferior comparada amb l'aigua de mar, és energèticament favorable respecte a la desalació. És cert que és més complexa tècnicament, és cert que, diguem, Salut ens haurà d'auditar, per dir-ho així, doncs, que allò que estem generant mereixerà la possibilitat d'anar a parar amb un aqüífer d'abastament, però si ho logrem, també, diguem, amb un quilowatt podrem generar més metres cúbics que no pas si ho féssim amb aigua de mar.
Jo crec que una de les coses també més interessants de tot el que has dit, Lluís, també és traslladar aquesta complexitat que té la gestió de l'aigua, que potser els que estaven avui en aquesta sala en són perfectament conscients, però no sé si entre tots som capaços de saber-ho traslladar a fora, no? Perquè, per exemple, el rebuig social important, no?, que genera l'increment de costos de l'energia, tot i que genera rebuig, la gent creu que el pot més o menys entendre, perquè al final succeeix un conflicte, quan a vegades intentem dir tot el complex que és la gestió de l'aigua i com s'incrementen determinats costos, tot i ser molt més econòmica i barata l'aigua, a la gent li costa a vegades molt de poder entendre, no? Perquè sembla que és un recurs que hagi d'estar a disposició i que sempre el tindrem. No? I crec que avui, en molts dels estudis que fèiem, no és evident això. No?
I si em permeteu un matís del que deia el director de l'agència, l'aigua potable a vegades també és molt cara energèticament. Per exemple, el cas de Cadaqués. El cas de Cadaqués, tota l'aigua ve d'Empuria Brava i s'ha de bombar a través de la Serra de Rodes. Per tant, diguem, a igualtat de cost energètic, quilowatts per metre cúbic, potser pots fer alguna cosa a nivell local de purificació, de tornar a tenir una aigua potable, perquè d'aquesta manera també descarregues. No? Per tant, bueno, nosaltres, el tenir totes aquestes infraestructures i abastir aquests municipis, etc., ens dona també una diversitat de situacions que ens permet doncs, poder ajustar, doncs, mira, aquí sí, aquí no, etc. Vull dir, fer uns números ja una mica més afinats.
Portem la meitat de la taula. si teniu qualsevol pregunta, qualsevol cosa que voldríeu comentar, podeu aixecar la mà i en algun moment donat us donarem la paraula perquè podeu introduir algun tema més a afegir al debat. Si no, si és absolutament avorrit aquest debat, ja no serà culpa només del moderador i els ponents, també serà vostra de que no hagueu participat prou en el mateix, eh? Abans en Lluís parlava d'Orange County i parlava de buscar, no?, aquests referents a les internacionals, i de vegades un element de reflexió més interessant és buscar, no?, allà on s'ha fet i fins a quin punt és aplicable, tot i que de vegades hi ha coses que, en les quals nosaltres hem estat pioners. Jo tinc la sensació que les comunitats d'usuaris no és quelcom que tampoc trobis a molts i molts, molts llocs, o potser sí, eh? Bueno, i potser hi ha casos que ens poden servir d'exemple, per aprendre, sí, cap on han anat en l'àmbit del canvi climàtic.
És a dir, les comunitats d'usuaris, és a dir, és una fórmula que ja històricament preveia la llei d'aigües de l'Estat, el que passa que no es desenvolupaven fins que hi havia una necessitat dels usuaris a organitzar-se. I aquesta necessitat passa de que quan l'aigua en un territori és considerat un recurs pràcticament il·limitat, que senzillament pot costar transportar-la, pot costar fer-la potable, etc. Però que el recurs existeix i això canvia el paradigma quan els usuaris comencen a donar que l'aigua que tenen és un recurs escàs, i que hi ha competència entre els diferents usuaris pel mateix ús d'aigua. I això és un canvi de xip. És un canvi de xip pels usuaris, perquè sempre hi ha qui podrà pagar més per l'aigua que tu tens que altres, i això, bueno, tothom veu que les seves concessions, doncs al final no és un document que puguis portar, doncs, en el registre de la propietat, sinó que és una cosa que pot ser que pot ser inexistent pel fet de que no plou o de que no hi ha aigua en l'aqüífer o que està salinitzat. Per tant, aquest canvi de paradigma que els usuaris de les conques internes, que són els que principalment s'han organitzat a través de comunitats d'usuaris d'aigua, doncs han començat a notar, I per tant, i sobretot per desenvolupar polítiques sobre el territori i de forma local que gestionin millor el recurs entre els diferents usuaris. I en aquest sentit és a dir, jo sempre explico que en el cas de la comunitat del Baix Ter ha sigut, és a dir, reunir els diferents agents per sentar-se en una taula i compartir els problemes que cadascú tenia, va durar 4 anys de procés, però al final s'han creat unes aliances en què tothom sap entendre els altres usuaris i a la vegada es comença a trobar sinergies plegats de com entre tots, i és a dir, com el territori, pot gestionar millor l'aigua. I aquest és un canvi de paradigma, que els usuaris, doncs, amb l'organització s'han començat a fer, però també penso que aquest canvi de paradigma ha de canviar també per les administracions a gestionar de diferent manera l'aigua en situacions d'escassetat. Jo penso que fins i tot l'administració hidràulica tindria que tenir sobre aquest territori i compartir aquests processos, doncs, buscant aquestes sinergies amb els propis usuaris, amb el propi territori, veient les necessitats i no a vegades, doncs, únicament fent el seu paper d'administració, que ja també és important, de donar concessions, autoritzacions. Treballar sobre el territori es veu la necessitat de ser més eficient i més eficaç. I si tots els agents, no únicament els usuaris, sinó també la pròpia administració que gestiona aquest bé públic, que és l'aigua, es fes des del territori, segur que trobaríem més sinergies i més capacitats de continuar siguent resilients amb menys disponibilitat d'aigua, que aquest és el repte que tenim per endavant.
Tenim referents internacionals que ens puguin servir d'exemple? Jo a vegades, des del sector empresarial o del sector del conjunt de l'àmbit del sector de l'aigua, sempre explico que clústers o ecosistemes d'aigua al món n'hi ha relativament pocs, és a dir, d'altres sectors en trobes arreu, d'automoció, d'energia, de tecnologia de la informació, però concentració d'actors vinculats a l'aigua sol haver-hi en llocs on hi ha una certa escassetat, no? Singapur, Austràlia, algunes zones, Holanda, per altres problemàtiques que han tingut en el passat, el sud de França, potser més vinculat a l'àmbit mediterrani, Califòrnia. Quins són els referents que podem fer servir en els diversos àmbits, Podem parlar des de les administracions actuants, des de consorcis, entitats mancomunades. Quins poden ser els exemples que ens puguin servir per aprendre i traslladar-ho a Catalunya d'una manera efectiva i pràctica i realista, Perquè potser el que es fa en un altre lloc potser no és viable de fer-ho aquí. Tenim exemples, casos?
Jo més que anar a buscar a fora per solucionar els problemes de l'aigua a Catalunya, penso que ens podem emmirallar en el que s'ha fet en el Ter per extrapolar-ho a la resta de Catalunya.
Molt bé, volem fer referent internacional. T'ajudem a internacionalitzar el Consorci del Ter per explicar-ho arreu, potser?
No, bàsicament perquè en el Ter, com si diguéssim, fa molts anys que hem començat a treballar tots els actors del territori plegats per intentar millorar la governança de l'aigua, no? Tant en la constitució de la taula del Ter com en els acords de la taula del Ter s'ha aconseguit un acord de mínims per poder gestionar una mica...
De mínims? Perdona que digui, de mínims?
Per fer una mica de debat, eh?
És a dir, va, és
Samuel,
que...
Vinga. Jo... Si animem la taula una mica.
No, però que acabi. Ja. No, jo... És a dir, anava a dir una cosa. Crec que el que ha explicat el Francesc és molt important, al igual que la Teia. També seré crític. És a dir, jo vinc del sector privat, he estat 5 anys i mig a l'Agència Catalana de l'Aigua, he marxat al sector privat i ara hi he tornat. Ostres, quants consorcis, mancomunitats i entitats públiques, crec, o privades, hi ha a Catalunya relacionades perquè hi ha el Consorci del Ter i el Grup de Defensa del Ter. I jo faig una pregunta, no es van poder ficar d'acord per defensar una única cosa? Ara no sé qui hi ha en cadascun d'ells, perquè van canviant... I ja veieu que sóc políticament incorrecte, però crec que a vegades toca, perquè ara hem de crear la taula... Bueno, va sortir a la reunió de la taula del Ter... Un dels acords, que és l'únic que no s'ha complert i que volia dir abans, ha sigut la creació de la Taula Nacional de l'Aigua. La volem crear, però tothom vol participar. Què serem? 50 actors?
Potser 100,
O potser 100, perquè s'ha de representar tots els usos, el món científic, els usuaris, és a dir, domèstics, industrials, agrícoles, ramader, comunitats d'usuaris, però de tots els territoris, perquè no li parlis, és a dir, demanen l'eliminació del trasbassament de l'Ebre, no?, pel Camp de Tarragona, eliminarem el trasbassament del Ter, no? Jo crec que és necessari. Som solidaris suficient tots perquè això tiri endavant? Llavors, jo crec que hem d'aprendre a la comunitat d'usuaris. Per mi, a mi m'agrada molt perquè crec que ha sigut un èxit, vam fer un conveni amb ells i podem treballar i hem d'aprendre i hem d'anar al territori. A mi m'agradaria ser el director que canvia també una mica les sinergies d'apropar-me i escoltar realment el que estem fent, el mateix amb els dos consorcis. És veritat que les funcions són completament diferents, però també demanaria, no?, faria aquest crit de dir, escoltem els altres, no? És a dir, està molt bé defensar lo nostre, no? És a dir, jo sóc ambientòleg, està molt bé defensar el medi ambient, però hem de defensar l'agricultura. I això a la taula del Ter vaig veure, era la primera que hi assistia jo, unes friccions, no?, entre alguns sectors l'altre dia.
En Francesc, que fa molts anys que hi és, potser no, ja coneix que les diverses dinàmiques, no?, sector turístic, sector agrícola,
sí,
ajuntaments,
però,
cadascú
té
interessos.
Sentit, és a dir, són sectors, cadascú té les seves especificitats, però al final tothom coincideix en aquest sentit en que el territori, és a dir, no pot estar format per un monocultiu d'un sector econòmic, sinó que al final és la diversitat. I amb aquesta diversitat es tracta de cada sector comprendre l'altre, respectar-lo i també explicar els seus arguments i trobar un comú denominador. I això és bàsicament, és a dir, la Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter és això i que ens permet treballar plegats. Perquè en el futur, és a dir, no es tracta de que ens pispem l'aigua de les concessions d'uns per l'altre, enfonsant el que deia abans, no sé si em pen mas d'enfonsar el pou més fondo. És a dir, al final es tracta de compartir i de trobar sinergies entre els diferents actors com hi pugui haver-hi. En el cas de la Muga n'hi ha un de paradigmàtic, és a dir, la col·laboració entre la comunitat de regants del marge esquerre i el Consorci d'Aigües de la Costa Brava compartint el canal de rec per traslladar, no sé si són 20 i pico quilòmetres, l'aigua de la capçalera de l'embassament fins pràcticament a tocar Roses, això té el seu sentit. I aquestes col·laboracions, al final, beneficien a tothom. Amb temes d'eficiència, perquè uns tenen recursos per invertir amb major eficiència, i amb els altres perquè s'estalvien d'una nova inversió, perquè, és a dir, de Boadell, al final, no sé quants canals i tuberies en sortirien si no fóssim capaços de compartir. Per tant, això és bo, i conèixer-se, perquè també els diferents usos moltes vegades es pensen que són mons tancats, que el problema de l'aigua és que només és seu. No? Al final, els problemes s'han de compartir, sobretot en un territori en què l'aigua és escassa, i a la vegada saber trobar sinergies, és a dir, saber trobar punts en comú i maneres de fer que beneficien a tothom en comptes de perjudicar en els altres, perquè l'objectiu és, en aquest sentit, conviure. És difícil, sobretot amb els costos energètics de noves possibilitats d'aigua, com són les dessaladores. El que sí que penso que hem d'invertir és més en gestió. I aquesta gestió s'ha de fer sobre el territori, amb petites iniciatives i amb petites coses. I és el que les comunitats d'usuaris venim reclamant. Volia afegir una cosa, que abans m'he deixat d'explicar un barret. Jo també sóc tècnic investigador de l'IRTA, i en aquest sentit nosaltres ens dediquem a temes de millora de l'eficiència de l'aigua
dintre les parcel·les agrícoles. Hi ha molt camp a córrer amb la digitalització, amb l'aplicació de sensors, amb l'automatització dels processos de reg, i amb això és que nosaltres hem desenvolupat des de Bas Badia, hi ha uns companys també de l'IRTA, amb tot el tema de consums d'aigua agrícola de les diferents parcel·les a través de teledetecció. Aquests dos àmbits, del terra de la parcel·la, juntament amb les imatges de satèl·lit que ens permeten saber dia a dia l'aigua evapotranspirada per cada una de les parcel·les de reg d'una regió, per exemple, com és el Baix Ter, en què hi ha 16.000 parcel·les, doncs això ens ha de donar aquesta millora de l'eficiència en l'ús de l'aigua a l'agricultura. Quin és el problema en l'agricultura? Que l'agricultor no pot pagar-ho, això. Perquè els aliments, és a dir, els seus productes els comercialitza al mateix preu que fa 30 anys i això ha permès a tota la societat cada vegada tenir aliments més bons i més barats. Hem de recordar que els nostres pares gastaven al voltant dels 30-40% dels seus ingressos en alimentar la família i ara aquest percentatge no sé si no arriba al 15, està al 13-14%.
Però llavors no s'hauria de pujar els aliments?
I tant que s'han de pujar, i tant que s'han de pujar, és obvi.
Ens podem comprar un cotxe i podem tenir un cadascun de la família, però no podem pagar. És a dir, jo ho penso amb la gestió dels... No hi ha molta gent d'agricultura per aquí. Ah, dels nitrats.
Sortirem de la taula que hem de pujar el preu de l'aigua i el preu de l'alimentació, en fi.
El preu de l'aigua no el discuteixo, ha d'assumir els costos, però la gestió dels purins, dels nitrats, tenim el 50% de les aigües subterrànies contaminades, o com deien, els municipis no són vulnerables, són vulnerats, ja. Només això.
Jo abans he fet la promesa que deixaria participar al públic i estic a punt d'incomplir-la perquè hi ha un senyor que ha aixecat la mà fa una estona i per tant, ja
tranquil.
Has de vigilar el que preguntes perquè jo els he preguntat per referències internacionals i hem acabat parlant de com ens portem els de casa. Per tant, has de fer la pregunta ben clara, ben concreta, perquè si no els ponents se'n van.
Vale. Lluís Regincós, em dic, no és una pregunta, és més que res, la poso sobre la taula, no? Una reflexió. A veure, parleu molt de gestionar l'aigua, Lluís ho ha dit, de l'escassetat de l'aigua, de que busquem l'aigua, gestionem l'aigua, i si l'estalviem? O sigui, m'ha agradat molt un ponent que ha dit que, la seva mare crec que ha dit, o la seva àvia, deia que la millor neteja és no embrutir, i si la millor que podem fer és l'estalviem i no la gastem tant. És a dir, m'explico. Jo porto més de 30 anys en el negoci de pagar focs, és a dir, estic a bombers, i tinc la sort o la desgràcia, digueu com vulgueu, que em toca volar amb helicòpter per quan fem doncs, tota la gestió de tot el que és l'acomanament de l'incendi. I abans en Lluís deia, nomenava Cadaqués. Jo us puc... puc posar Cadaqués i molts altres municipis. Si veiéssiu des de l'aire la quantitat, i amb això obro un altre punt de debat, un altre meló, no? Per gestionar i per poder opinar, no? I reflexionar. Si veiéssiu la quantitat de jardins i jardins i jardins que hi ha des de l'aire, us en faríeu creus i extensions de gespa. És a dir, no me crec que tota aquesta gent tingui recollida d'aigües pluvials. Tant de bo que fos així, però no m'ho crec. Llavors, hi ha molta feina a fer que aquesta gent entengui que no cal tenir aquestes grans extensions de gespa. I parlo de Cadaqués mateix perquè ha sortit Cadaqués. No cal tenir aquestes extensions. És molt bonic, és molt maco tenir-ho obert, i sobretot el juliol, però també hi ha altres sistemes a la jardineria, com són posar pedretes, com són posar moltes altres coses, que no cal tenir-ho tan verd i potser... però s'ha de fer molta feina, perquè aquí s'ha de conscienciar molt bé la gent. Potser el jardí és tan o més bonic, no crema, per cert, no crema tant, i ens estalviaríem una mica d'aigua, perquè és impressionant la quantitat de jardins que hi ha. I amb això obro un debat, i una reflexió.
Un tema, jo crec que molt important, que també és aquest element de la conscienciació de la ciutadania. Al final, algú deia, crec que ha estat l'Anna, que explicava aquesta paradoxa dels hotelers, que deien, si s'allarga la temporada turística, potser farem més diners i tot. Yeah. Ara els clients li acceptarien aquesta paradoxa? Nosaltres com a consumidors, com a ciutadans, som responsables. Jo recordo el període de la sequera, on va haver-hi doncs, una gran responsabilitat de molts ciutadans que va permetre fer baixar, no?, el consum d'aigua. Què s'està fent prou en aquest àmbit per conscienciar la ciutadania, per fer-la partícipe entorn al tema de l'actuació de canvi climàtic?
Jo crec que
Samuel.
No. tot va de diners. És a dir, no sé si se m'escolta bé, perquè vaig apretant aquí el botó. Com vam aconseguir reduir el consum de l'aigua creant el cànon a través del cànon de l'aigua a l'any 2012, degut al deute de l'ACA, es crea el quart tram, que costa 4,4 euros al metro cúbic. Llavors, fer la piscina et costa, pot costar 1.000 euros omplir-la, no? Al igual que el jardí. Com hi ha una... Vols tenir jardí? Fica't un rec eficient i bonificarem el 50% aquest quart tram. Jo crec que l'única manera... No me'n recordo com era la frase. Un bé no té valor fins que no se li posa preu. I jo crec que el problema és que l'aigua no té preu. No té un preu o és el que toca. No està assumint. Quan obrim l'aixeta, els costos que hi ha al darrere no els estem assumint entre els ciutadans. He estat 2 anys donant voltes per municipis per dir has de pujar la tarifa de l'aigua perquè amb això no arribes a fer el manteniment i les inversions necessàries. Llavors, jo crec que l'única manera de conscienciar moltes vegades és ficar l'import. Per què la gent ara està pensant en les plaques fotovoltaiques, als teulats? Perquè la factura de l'electricitat són 200 o 300 euros per família. Quan l'aigua sigui així, la gent ficarà els estalviadors o millorarà les xarxes d'abastament o es trauran els jardins i les espècies exòtiques que consumeixen o potser deixarem de produir kiwis a Catalunya, que em sembla que consumeixen una quantitat d'aigua descomunal, pel que em van dir.
Preu, incentius, altres mesures, perquè a vegades també podem pensar en claus de com donem suport a aquells que realment volen fer estalvi i eficiència. No sé, Lluís.
Sí, a veure, l'amic Lluís Regincós, que ha fet la intervenció. És cert que si hi ha un estalvi, doncs tot això ens dona més marge, però diguem, quan vingui una sequera, que alguna vindrà, diguem, després al final hem de tenir alternatives, no? I és una mica amb el que estem pensant nosaltres, perquè amb l'estalvi llavors no en fas prou, perquè aquella sequera el 2007-2008, la gent estalviava molt, però els embassaments anaven baixant perquè no hi havia recurs, no?
Sabeu què va passar amb l'estalvi? Que com les tarifes estan mal programades i hi havia una gran part que era variable, com el consum va baixar, els ingressos no permetien cobrir els costos. Llavors, la tarifa fixa, la part fixa, hauria de ser com a mínim per cobrir els costos. Això parlava el Joan Gaià l'altre dia.
Bueno, aquí, un apunt, ja ho ha dit el director, nosaltres les nostres tarifes en alta tenen un 70% de quota fixa i un 30% variable, perquè més o menys les nostres despeses fixes són un 70% i el variable un 30%. Si en un any ningú ens gastés cap metro cúbic, nosaltres ingressaríem el 70%, que és la despesa fixa que tenim per tenir preparat tot el sistema per donar l'aigua. No? I el que volia dir és que, amb les sequeres, no? Un element que ens va ajudar a nosaltres com a consorci a fer aquesta reflexió de la sequera i l'escassetat d'aigua i què podem fer, va ser doncs, ara fa una mica més d'un any, quan l'agència ens va posar els deures perquè havia aprovat el seu pla de sequera i llavors havíem de fer el pla de sequera nostre. I el pla de sequera nostre era de dir, bueno, com que l'agència anirà reduint les dotacions per càpita a mesura que la sequera es faci més greu, no? Hi havia unes estimacions de població per cada mes, doncs bueno, hi havia uns metres cúbics que representa que l'agència ja no ens posarà a disposició nostra per repartir. I per tant, com la repartirem aquella aigua que tindrem en cada escenari? Aquest exercici el vam fer, no? Què vull dir? Els municipis no estan preparats per fer les reduccions d'aigua que el pla de sequera imposarà si mai hi arriba. No estan preparats. Van fer qüestionaris en diferents municipis, bueno, els municipis nostres i tal, i què creus que podràs estalviar? No sé què, un 1%. Gens. No sé què. Clar.
Però ens podríem preguntar com ho han mesurat, que a vegades poder tenir dades i com es fan...
No, però aquesta consciència de que una escassetat severa està a la cantonada, no existeix. Que
aquest 1% m'ha semblat la típica resposta d'examen de l'alumne quan no sap què respondre, que diu, deu ser, va, posem una xifra que sigui... No sé què podem fer més en consciència a la ciutadania. He parlat, no sé si des de la vostra perspectiva, que també treballeu també amb usuaris, amb ciutadans, amb ajuntaments...
Sobretot ajudar a prendre consciència de que no només és un tema prioritari, sinó que també és urgent resoldre-ho, no? I intentar donar, no ser molt catastrofista en els missatges, sinó donar les pautes per veure quines solucions es poden anar prenent des de la pròpia individualitat, no? Perquè és el que diem, fets com aquests, no? De ser conscients de quin tipus de jardí tens, de si tens sistemes d'estalvi d'aigua a casa o de veure quines mesures podem anar implementant no només les administracions, no només les juntes, sinó també els ciutadans com a ciutadans de peu, que també hi tenim coses a fer, doncs penso que és interessant.
També un tema interessant que pot tenir a veure amb la perspectiva de recerca, no? des de l'IRTA que esteu fent, que sovint quan parlem de mesures i a vegades la tecnologia està disponible, l'acceptació social, doncs, a vegades depèn de quins temes, a vegades poden ser més complicats, no? Com la reutilització, però l'àmbit de la viabilitat econòmica al final serà el que farà decidir en aquell pagès si podrà fer la inversió o no. És una perspectiva que cada vegada tenim més en compte, no? Des d'entitats com l'IRTA.
Perquè moltes vegades hi ha tecnologies que ja són madures que estarien per implementar, però en aquest sentit no s'implementen, doncs perquè, evidentment, qui és que incrementa els seus costos de producció sapiguent que el producte que ha de vendre el vendrà al mateix preu? Ningú. Per tant, aquesta reflexió també en l'àmbit de l'agricultura, les conques internes, quan l'aigua és limitada, també s'ha de fer, i en aquest sentit jo penso que hi ha d'haver-hi més política agrària, és a dir, més orientació de les produccions agrícoles de cara a aquestes necessitats i productes que ens ofereixin més valor afegit socialment i encara que potser no tinguin aquest valor afegit a la butxaca únicament de l'agricultor. I això la Unió Europea ho compensa amb aquests ajuts directes a l'agricultor per compensar aquests dèficits. El fet de que hi hagin cultius com el blat de moro, que és el que dona més rendiment econòmic amb la mínima inversió, fa que aquí, perquè alimentem una cabana ramadera molt important, doncs tingui una sortida econòmica, però potser socialment no és el que més ens convé. Potser hem de pensar més en aquests 6 milions de persones que viuen a les conques internes, que demanden productes de proximitat i amb valor afegit, i per tant la política agrària hauria d'anar destinada a aquest canvi d'orientació més a el que necessita el mercat. Però això necessita d'una política agrària que almenys fa 30-40 anys que no existeix, aquesta orientació.
Crec que hi ha una altra pregunta entre el públic.
Sí.
Molt bé.
Bona tarda. Bueno, torno una mica enrere amb el tema de la reutilització, que sobretot haveu parlat de tractaments de reutilització que són molt costosos des del punt de vista, diguem-ne, de les infraestructures i també de l'energia. Llavors, la meva pregunta anava en aquest sentit. Quin paper tenen els sistemes basats en la natura, que també serveixen per tractar i per obtenir aigua apta per ser reutilitzada en els plantejaments que s'estan fent de cara a la reutilització?
La pregunta que ens feia la Victòria, i a més la baixem a un nivell de detall més, no? Perquè segurament si preguntéssim el que és políticament correcte, tots direm que els sistemes basats en la natura doncs, són molt interessants, molt útils i demés, però a vegades jo m'he trobat quan vas a operadors concrets i diuen no, són molt interessants, però després quan l'he d'aplicar és més complexa, necessito molt d'espai, etc. Què n'opineu potser d'aquesta pregunta que ens feia la Victòria sobre aquest tipus de sistemes?
Bé, jo crec que ja ho has dit, són molt extensius, requereixes molta superfície, que també és molt cara, que no la tenim a la Costa Brava, que... I després, diguem que moltes vegades has d'esperar que la natura faci allò que tu voldries que fes, i a vegades no és així. Almenys, bueno, les plantes nosaltres que tenim, que hi ha llaconatges naturals, també ho hem vist, no? Aleshores, i per altra banda, amb el tema aquest de la recàrrega d'aqüífers, el desembre del 2020 va entrar una nova directiva europea d'abastament que endureix encara més els criteris de qualitat de l'aigua potable, que aquest any es transposarà a l'àmbit estatal, i per tant, diguem, esclar, hem d'anar a complir aquella normativa, no podem, diguem, quedar-nos a mitges perquè aleshores tampoc ens donarien els permisos per fer-ho, no? Per tant, un dels objectius aquest de la planta pilot, si em permeteu, doncs és intentar veure hi ha una sèrie de tractaments molt complexes, com deia el tema Orange County, una mica replicat dintre un contenidor, però volem anar a buscar quin és el mínim d'osmosi inversa, de tractament amb osmosi inversa, que acompanyat d'uns tractaments posteriors al darrere, perquè farem bypass d'osmosi inversa amb diferents percentatges, quin és el mínim percentatge d'osmosi inversa que ja compleix. És a dir, anem a buscar el complir el mínim cost. I aquest és una mica l'objectiu que anirem a buscar amb aquesta experimentació.
No sé si algú més vol dir alguna cosa als sistemes basats en la natura.
La reutilització ja existeix, és a dir, en realitat la reutilització que planifiquem des de l'agència o des del consorci només és a la costa perquè l'aigua va a mar, però realment a Barcelona ens bevem l'aigua reutilitzada de Berga, Manresa, Abrera, Igualada, imagineu, tota la indústria que hi ha. Llavors, tot depèn del destí de l'aigua, és a dir, no és el mateix la qualitat d'aigua que necessites per regar arbre que cereal o que horta, o per la indústria, o per la recàrrega d'aqüífers. Llavors, hi ha una eliminació de... Hi ha el tema de l'ozó, de l'hipoclorit, de l'ultraviolat, que és per desinfectar l'aigua perquè és necessari. Tinc entès que per la recàrrega d'aqüífer també la qualitat ha de ser molt bona. Les ultrafiltracions i osmosis inverses serveixen per això. Però és no, com la potabilització. No, sempre tots els municipis fan el mateix tractament. Tot dependrà de l'origen de l'aigua i del destí de l'aigua. Segurament pel rec captes i l'utilitzes i si hi ha nitrogen doncs, i fòsfor, doncs millor perquè serveix. I si és per consum humà, doncs serà d'una altra manera. I si és del Pirineu, doncs un tractament més senzill.
No, només un comentari que també hi ha innovació amb això, eh? Vull dir que hem de tenir en compte que també hi ha bastanta gent que treballa en innovar aquests sistemes basats en la natura i que, bueno, potser també és una aposta interessant, eh? No cal potser molta extensió de terreny, vull dir, hi ha coses, eh? Vull dir, hi ha coses noves, jo treballo particularment en aquest tema.
Sense cap dubte,
aquest
tema. La tecnologia ens permet que alguna d'aquestes, no?
La innovació ens permetrà que algunes tecnologies siguin més viables. Exactament, això ha millorat molt i que, per tant, el que més crec que poden tenir un paper important de cares a la reutilització més a nivell local.
Estem pràcticament a punt d'acabar, és hora, però seria molt estrany que haguéssim fet una taula parlant de l'adaptació de l'emergència climàtica, hem parlat molt de la sequera, de la reutilització, ha sortit només d'un moment puntual el tema del Glòria, el tema dels grans fenòmens que han tingut grans impactes, no?, en el nostre territori i que juga un paper també rellevant quan pensem en polítiques o com a actuacions en relació a aquest àmbit. Sovint ens quedem molt amb les mesures a curt termini, les que se'ns demanen, s'exigeixen davant d'algun d'aquests fenòmens, però es té prou cura, es fa prou inversió pensant en l'àmbit més a futur, no?, dels què passarà si aquests glòries succeeixen de manera més freqüent, com respondrem com a territori, què podem fer, què recomaneu, què esteu fent, què esteu pensant des de les diverses entitats que esteu aquí. Francesc.
Sí, no, bueno, tot el tema d'inundacions és evident que en el territori li preocupa tant l'accés com el dèficit d'aigua i l'accés d'aigua provoca en el Baix Ter, com sabeu, és problemes greus de seguretat en els ciutadans, inundacions de carreteres, problemes de comunicacions, etc., com es va demostrar en el Glòria o també en el temporal de Sant Jordi quatre mesos després, i en aquest sentit problemes doncs, d'afectacions a béns i serveis de les zones urbanes del propi municipi. No? En aquest sentit, com que no teníem la informació doncs del que l'agència ha preparat com a pla de gestió d'inundacions, els municipis del Baix Ter, sobretot els més afectats, s'han anat espavilant, no? I en aquest sentit doncs s'han presentat projectes de poder minimitzar l'impacte de les inundacions amb sistemes basats en la natura, de laminació d'altres camps abans de que afectin en la zona urbana, i en aquest sentit el projecte que participa lidera la Diputació de Girona, i participa la Universitat, i participa el Consorci del Ter. I participen tres ajuntaments, dels molts ajuntaments del Baix Ter que hi volien participar-hi, i evidentment la Junta Central d'Usuaris, doncs hem presentat un projecte. Ens sembla que és un element de començar a explorar i començar a actuar, sobretot per la seguretat dels nostres conciutadans i els béns que tenim en el territori. No pot ser que ens hàgim de resignar aquests problemes d'inundacions sistemàtics a les zones urbanes i que afecten a les comunicacions entre municipis, doncs d'aquesta manera. No?
Estem acabant per intervencions molt curtes. No sé si és que alguna aportació més en el torn al tema d'inundacions?
Res, dues cosetes. A banda dels projectes aquests basats en solucions amb la natura per minimitzar els riscos d'inundació, també algunes coses que caldria apuntar és això, la millora de la coordinació administrativa quan hi ha situacions d'inundacions i també potser convindria el que ja ha apuntat una miqueta el director, no?, de la instal·lació de radars que permeti monitoritzar els esdeveniments extrems i millorar els sistemes d'alerta a la població.
Escolto i penso en un projecte de recerca que estem fent al clúster. No puc deixar de dir-ho, que estem fent president amb Aigües de Vic, amb ABM, amb Prodaisa i amb diverses depuradores d'Osona sobre les alertes primerenques per els sobreeiximents, com afectaran de les depuradores quan hi ha aquests... Hi ha molta recerca, hi ha quantitat de projectes que s'estan fent. Després, portar-los al territori no sempre és fàcil. No sé si voleu dir alguna cosa més entorn al tema inundacions.
Jo... És que és contradictori a vegades perquè hem d'informar els estudis urbanístics, els projectes urbanístics dels ajuntaments i ens venen els alcaldes no dir és que per què no em deixes edificar aquí? És que és inundable. Llavors, senyors, després d'aquí 10 anys vindràs i em donaràs un endegament perquè allò se t'inunda, ja t'he dit que no ho facis allà, no? Llavors, això, per la part urbana, és veritat que hi ha molta part consolidada, i si els japonesos aprenen a viure amb tsunamis i terratrèmols, nosaltres hauríem de poder aprendre amb la gestió del risc d'inundació, però també diria, si un camp de conreu cada any s'està inundant, potser és que hem de deixar que els rius recuperin els seus espais naturals, una altra vegada, les seves terrasses, no? Llavors, jo crec que, i aquí hem de ser conscients de que no val aixecar uns murs, endegar el riu i vinga, endavant, no? És a dir, busquem aquest equilibri, hem ocupat els rius, deixem que recuperin ells el seu espai.
Estava pensant en un festival de música, no?, que també els hi va passar una cosa similar, no? Però no ho traurem, eh? Lluís, si vols...
Vull dir, no totes les grans catàstrofes, reptes, són inundacions. El Glòria ha sigut el primer d'una sèrie que els hem encadenat a la pandèmia de Covid. Ara mateix, doncs, la guerra, els preus de l'energia, la vaga de transportistes, tenim reserves de reactius per tractar l'aigua per un mes i gràcies a que tenim instal·lacions sobredimensionades per l'estiu i encara no estem a estiu i, per tant, diguem, és a dir, estem intranquils. És a dir, ens anem trobant, doncs, amb situacions cada cop de complexitat, diguem, més creixent i molt importants, no? I per acabar ja, el que ens hem adonat també, nosaltres almenys, és que teníem unes instal·lacions de tractament de potabilització artesanals, és a dir, anàvem manuals. Llavors, el Glòria, que no pots arribar a la planta, el Covid, que se te posa tothom malalt, els reactius, ara que no arribaran, etc. Hem de ser autosuficients i hem d'automatitzar les nostres plantes, per tant, transformació digital i, per tant, també doncs, plaques solars per generació d'energia, desinfecció amb ultraviolat per tenir poder germicida localment i no dependre de reactius externs, etc. Estem també treballant una mica tot això.
No sé si hem donat totes les respostes com en Pep ens demanava en la conferència o en Manel. Abans ens deia que les bones presentacions de vegades llencen aquestes preguntes que són complexes de respondre. Hem obert molts temes. Alguns segur que no els n'hem insinuat, no, per exemple la digitalització, que és un tema que sempre sorgeix i a més que ara hi ha fons extraordinaris com el perte de digitalització del sector de l'aigua. Alguns es seguiran debatent. Està pensat des del clúster, ara tenim properament trobada sobre aigua i energia, tenim una vinculada a la nova directiva d'aigua sobre el tema de digitalització, en nous fòrums que faci el campus d'aigua, segur que la Clàudia ha apuntat temes, ja tenim temes segur per l'any que ve com a mínim. En tot cas, moltíssimes temàtiques. He tingut l'oportunitat, gràcies a tots els participants, Lluís, Samuel, deia Francesc, diverses perspectives, operadors, administració pública, consorcis d'ajuntaments, comunitats d'usuaris diversos. El sector empresarial ens ha tocat més debatre, per tant, hem tingut fàcil moderar el debat, que sempre és més senzill. Gràcies a tots i deixem ja l'última part. Gràcies.